El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 19 minuts de les 9. Molt bon dia, benvinguts al Gall del Monestir, la tertúlia que avui compartirem amb Maria Vila, Jordi Casas, Domènec Miquel i d'aquí a poca estona s'incorporarà amb nosaltres Sam Abrans. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
Tenim una actualitat política marcada per les conseqüències de la manifestació de l'11 de setembre. Aquest dijous tenim una reunió entre Rajoy i Mas per parlar, en teoria, sobre el pacte fiscal i també sobre les conseqüències d'aquesta manifestació. Ahir vam tenir un discurs d'Artur Mas davant de la indústria catalana, on va demanar Mas als empresaris consolidar i augmentar les exportacions i va recordar que pels temps que venen això és fonamental, sense fer referències explícites al seu gir cap a l'estat propi. La rebuda de Mas al Cercle d'Economia va ser freda, no hi havia cap vicepresident de l'entitat i l'acte, que havia de ser liderat pel president del Cercle, Josep Piqué, va ser presentat finalment per Salvador Alemany. A més, Piqué va abandonar la sala abans que comencés el discurs de Mas. Tenim una situació política molt moguda després d'aquesta manifestació. Sembla també que podria haver-hi eleccions més aviat del que ens pensàvem i els voldria preguntar com veuen aquest escenari i quins resultats creuen que pot sortir d'aquesta situació. Qui vol començar? Va, Jordi.
Però comencem per l'escenari més immediat.
El que vulguis.
Jo tinc preparada avui tres intervencions en tres fases diferents.
Has estudiat, vaja.
O sabia que sortiria el tema, no sé per què, però m'he imaginat. Dic,
va, home, és l'actualitat que ha sortit.
A veure, la reunió de dijous és evident que serà un fracàs anunciat. Ni Mas ni Rajoy tenen marge de maniobra. És després de la manifestació del 11 de setembre, després de la declaració d'amor envers una Catalunya independent per part del Mas, que va fer dos dies després en camp enemic a Madrid. És evident que el Mas només podria maniobrar, i quan dic Mas vull dir govern de la Generalitat i per extensió el Parlament, per l'acord que va prendre sobre el pacte fiscal, només podria maniobrar si la reunió tingués un èxit esclatant, és a dir, que hi hagués un reconeixement conceptual de que Catalunya té raó en aquest tema i un compromís concret de posar-hi solució. Només crec i encara amb una reunió que pogués esgrimir aquests resultats en Mas podria sortir-se'n mínimament airós, no? Per, diguem-ne, per manejar la situació. I el Rajoy encara té menys marge de maniobra, no? Perquè si ja en tenia prou per les pressions dels seus barons, per la pròpia concepció del partit, per la crisi econòmica, per la situació fiscal, vull dir, ara encara en té menys, perquè vaja, en Rajoy és evident que no que li dirà marge de maniobra. Escolta, si tu, com has dit explícitament, veus el pacte fiscal només com una parada envers la independència, no perdem el temps, perquè el pacte fiscal és un tema que hi hagi cor o no, complex i que portarà temps. Per tant, no hi dediquem hores, no perdem el temps, tira per la via del mig a veure com te'n surts. Vaja, crec que aquest pot ser. Per tant, no hi veig marge de maniobra ni per una part ni per l'altra, i em sembla que ningú potser s'atreviria a dir que és un fracàs, però no crec que en surti res de concret de la reunió el dijous.
Domènec, Maria?
Domènec. Hi ha un problema que és el marc legal amb què es mou tot això, que és la LOFCA, no? I la LOFCA és una llei que està concebuda que la suma és zero. I, per tant, si la suma és zero, no hi ha gaires marges de maniobra. És a dir, mentre hi hagi una sèrie d'autonomies que tinguin dèficits i que aquests dèficits hagin de ser compensats amb els superàvits d'altres, això no té gaire solució. I aleshores, diguéssim, en tot cas, el que s'hauria de començar a pensar és que cal canviar la LOFCA i que cal passar, diguéssim, a un model més de tipus federal. Llàstima que no hi hagi el SAM encara, però vull dir, esclar, és que, per exemple, com funciona el sistema dels Estats Units? El sistema dels Estats Units és que hi ha uns impostos de cada estat i uns impostos federals. I l'Estat es manté amb els seus propis impostos. I en tot cas, diguéssim, si té dèficits, llavors ja s'espavilarà i de més, i des del govern central li poden cridar l'atenció i això. Però en principi cada estat s'ha de mantenir amb els seus propis impostos. Esclar, això no té res a veure amb el sistema espanyol que actualment vigent, el sistema legal, diguéssim, doncs vigent. S'hauria de canviar molt tota l'estructura legal per poder avançar.
Maria,
Jo, bueno, anem per parts. Jo, això que deia el Jordi, que serà un fracàs dijous, jo no ho tinc tan clar. Crec que és a dir, o no tinc tan clar que després ens ho vulguin vendre d'aquesta manera. Ja el risc de proposar coses perquè no te les donin és precisament que te les donin, i si el Rajoy, diguéssim, decideix fer alguna concessió i aquí, bueno, sí, mira el pacte fiscal, reduïm el dèficit o el d'un, i passem a tenir un 4% només de dèficit fiscal, i aquí doncs fem veure que, bueno, anem dilatant una mica la cosa, i si així s'ha de calmar l'independentisme, jo no veig impossible que el Rajoy digui, doncs, voleu ponts, doncs aquí teniu ponts. Altra cosa, evidentment, és que ell dilapidaria completament la seva carrera dintre del PP i que això no agradaria gens a ningú.
Sí, sí, però el problema continua sent un problema legal. Pot fer-ho, això, en Rajoy, amb la LOFCA?
No, bueno, clar, però es canviaria la LOFCA, llavors.
Ah, val.
Sí, sí.
Però aleshores vol dir que això no seria una cosa immediata, sinó que en tot cas serà una cosa de futur, perquè la primera cosa que haurà de fer el PP serà canviar la LOFCA.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí. No, però ells ja, és a dir, ells ja se'n fan...
Amb tot el que suposarà per les autonomies a l'estil d'Extremadura, eh? O de Galícia.
No, que ara mateix és gairebé més senzill un referèndum d'independència que intentar canviar lleis orgàniques a Espanya, jo crec que és evident. Però sí que és veritat això, que per mi la incògnita és aquesta. Sabent el Rajoy que té tot això sobre la taula, per on tirarà, i també com ens ho voldran veure després, perquè no seria la primera vegada que se'ns ven un acord com si fos fantàstic, i parlo del nou finançament que surt de l'Estatut del 2006 i el de després, o el propi Estatut del 2006, i que després ja s'ha vist com ha anat tot plegat.
Però jo crec que no és només un problema tècnic, que també hi és, però els problemes tècnics tenen solució. Tenen solució, vull dir, es canvia la LOFCA, això té solució. I a més el criteri ja se sap quin és a dir, mantenir sobretot el criteri d'ordinalitat, que es diu que el que no pot ser és que una comunitat autònoma perdi posicions després del paper redistributiu de l'Estat, que és, l'altre dia llegia un article, sempre es diu que el sistema alemany té uns topalls de solidaritat. No, no és veritat, no té topalls de solidaritat, no té topalls. El que sí té un principi, que és el d'ordinalitat. Si la solidaritat pot arribar, no hi ha topalls, però això sí, un LAN, no, si és el tercer amb producte interior brut, el que no pot passar és a ser el vuitè després del procés de restitució de la renda. O sigui, criteris de fiscalitat federal són clars, i tècnicament té solució. Ah, jo crec que el problema, l'encotillament és polític en aquests moments, és polític, perquè clar, evidentment, si tu, després vindrà el pragmatisme de cada força política, i Convergència i Unió és mestre en pragmatisme, però si tu declares solemnament que el pas fiscal purament és un pas més cap a la independència, esclar, per què perdem el temps parlant de pacte fiscal amb les dificultats que ja té, si vostè això el que vol és una altra cosa, tiri per la via del mig, no? Vull dir, jo crec que hi ha un tema polític de fons sobreposat el que ja havia fins al dia 11 de purament tècnic.
Jo crec que el dia 11 sí que canvia moltes coses en aquest sentit, i és que el pacte fiscal sí que es veia, o almenys per Convergència es veia com una etapa més que s'havia de passar sí o sí, i ara es troben que el pacte fiscal ha quedat completament desfasat perquè s'han vist superats per les circumstàncies. Llavors ara el pacte fiscal els fa molta més nosa que una altra cosa, amb tot el que això comporta.
De totes maneres, a veure, jo sempre torno a l'exemple del Quebec, eh? Diguéssim, ja sé què va passar, diguéssim, el dia 11, però si hi hagués un referèndum, a veure, el Quebec n'han fet dos i els han perdut tots dos, i quan van fer els referèndums era perquè abans havien tingut un dia 11, eh? I estaven segurs de que el referèndum el guanyarien, perquè tu no muntes un referèndum per perdre'l. Però l'han perdut dues vegades. Vull dir que sí, que el dia 11 hi havia moltíssima gent, però no tota aquesta gent estava dient el mateix. Hi havia situacions molt diferents allà dintre. A veure, l'única cosa que ens uneix...
Home, ara, el lema era clar, és que a mi això...
No.
No era clar el lema de la manifestació.
El lema no era clar.
Que és
quan
el que no
et surt,
tenia
per exemple, diguéssim, doncs, el PSC que van amb una determinada pancarta, o et surten els de Plaça 21 que van amb una altra pancarta però van a la manifestació, aquesta gent també sumen en aquesta manifestació, però porten uns altres lemes, eh? I això ho hem
clar,
de tenir-ho clar,
eh?
I penso una altra cosa. Ara tornem a estar amb aquella situació dels anys 70, eh? Que és que llavors dèiem tots units contra Franco, i ara en aquests moments estem tots units contra Madrid. Però no vol dir que diguem el mateix, eh?
Jo no crec que sigui un, tots units contra res, i en aquest sentit sí que crec que marca un abans i un després, en el sentit que ja no ningú parlava en contra de ningú, i tot és una... És a dir, que hi havia aquell dia era il·lusió, llavors a partir d'aquí, com es gestiona? És veritat, potser, no tothom hi parlava, és a dir, que a mi ja em costa de creure, però no tothom hi parlava d'independència, però el que és important és que s'ha posat al centre del debat el dret a l'autodeterminació, i a partir d'aquí ja discutirem si això voldrà dir si el perdem o no el perdem. El que no es pot fer és dir, no, mira, jo només jugo quan sé que guanyaré, no, i si s'ha de perdre ja es perdrà, però no...
És que volia incorporar el Sam, que acaba d'arribar. Molt bon dia, Sam.
Bon dia.
Estem parlant de la situació política, d'aquesta reunió que tindrem aquest dijous. Bé, que tindrem, que tindran Rajoy i Mas,
no,
i serem
tindrem, perquè tothom...
I estem parlant de l'escenari que pot sortir a partir d'aquesta trobada. Com veus l'escenari que en pot sorgir?
Home, això és crònica d'una muerte anunciada. És a dir, el Mas va a Madrid a que li diguin que no, per després anar directament cap al plan B.
Que ja és el pla A, aleshores, no?
Sí, clar, serà aleshores el plan A. Ja s'ha estat anunciant per tot arreu que serà el plan A, però primer s'ha d'anar a Madrid i que diguin pedagògicament que no. Que a més el Rajoy és que no té cap altra possibilitat, cap altra sortida, cap altra solució.
I després, dissolució de Parlament i eleccions...
Això jo no ho veig tan clar, si més no de manera immediata. De manera immediata, perquè jo crec que darrerament s'ha vist clar que si una situació la deixes deteriorar, però no excessivament, la temperatura va pujant i les coses funcionen més bé. És a dir, un cop d'efecte de dir, doncs immediatament surt del no a la Moncloa, el president Mas torna aquí, dissol el Parlament i convoca eleccions, jo això no ho veig. Primer de tot perquè no lliga amb la manera de fer del Mas, que jo crec que justament tot aquest camí de transició nacional que diu ell, o el que li vulguis dir, l'està intentant fer a poc i amb bona lletra, i que les bases estiguin ben sentades i que no s'espanti ningú.
Bueno, hem entrat a la segona fase.
L'endemà de la reunió.
Després hi ha la tercera, que és la propositiva. Bé, jo estic d'acord en dues coses. Estic d'acord amb el Domènec, que la manifestació de l'11 no tothom anava al mateix esprit, i alguns anaven ingenuament amb la intenció de dotar-la d'un altre tipus de contingut, fos social, federal, etc. Qual era, evidentment, un plantejament ingenu, perquè de forma explícita, tant pels convocants com per Televisió Catalana, quedava clar que era una manifestació explícitament independentista. Dos, estic d'acord, i després, si arribeu a tercera fase, explicaré els meus arguments, amb què referèndum ja, quan abans millor. Després explicaré els meus arguments. Ara, jo discrepo amb el Sam una cosa. És evident que qui capitalitzarà aquest estat d'ànim, d'opinió, generat o potenciat o accentuat a partir del dia 11, al qual se li sumarà el fracàs del pacte fiscal, és Convergència i Unió. Sí. Hi ha eleccions a la primavera, i a arrasar. I a més, l'Assemblea Nacional Catalana li ha deixat amb safata. Li acaba de dir que té tot el seu suport, que es creu en ell i que ja sap que algun dia o altre farà el referèndum, i a més que les eleccions vol que siguin plebiscitàries. És a dir, està claríssim, qui capitalitzarà, això serà Convergència i Unió, que arrasarà les eleccions de la primavera i arraconarà encara més l'esquerra. Aquest és el panorama que se'ns presenta a Catalunya. I després de les eleccions, evidentment, en Mas seguirà parlant de transició nacional, perquè Convergència i Unió són mestres de l'ambigüitat, i ad calendes greques, i ad calendes greques, però de moment haurà guanyat i seguirà fent polítiques de dretes.
Però haurà d'incloure estat propi en el programa electoral, i aleshores ha de marcar un termini.
Estat propi europeu, si plou el divendres, i l'altre dia et surt el sol, i aquell senyor em diu... A veure, si ha donat la volta al tema d'Eurovegas, com no donarà la volta a aquest tema? És a dir, sí però no. Home, l'altre dia se m'ha dit, pel 14, 2014, perquè la cosa lliga, no? D'altre dit a ti, el 2014 i tal. I va dir, sí, però ja ho veurem. O sigui, Mas, el que vostè digui, el que vostè digui, no? Bueno, ara estic fent una mica de broma, però crec que aquest és el panorama. Jo abans d'aquest panorama, i després donaré els meus arguments, prefereixo un referèndum ja.
Maria?
Sí, ara no sé gaire què dir. No, jo, clar, el full de ruta no, no, jo també crec que hi haurà eleccions a la primavera i a mi el que em fa por també és, i aquí estem d'acord, que no sigui prou clar amb el tema i que entre una cosa i l'altra ja ens plant, o que fins i tot ni es convoquin eleccions i que... I que, és a dir, el que podria passar és que dijous sortís de la Moncloa dient sí, farem una comissió mixta per començar a discutir sobre aquest tema i la cosa s'allarga i no ens n'adonem i s'acaba la legislatura el 2014 i es fan eleccions quan toca. I la meva única por és aquesta, que surti, i per això crec que ens hem d'esperar dijous per veure quin serà el panorama els pròxims dos anys.
Domènec? Quan senties això de l'Assemblea i Convergència somreies, ho dic perquè no ens veuen des de casa, però...
No, perquè és que jo ja ho he dit moltes vegades, que l'únic partit, diguéssim, que ens sortirà beneficiat serà Convergència, és evident, és evident, i que a més l'Assemblea Nacional ha fet tot el possible per servir-li, diguéssim, un triomf amb safata.
Però de veritat, veieu l'Assemblea submisa a Convergència i Unió?
No.
Ho dic perquè l'Assemblea es planteja...
Això és el curiós, això és el curiós, és a dir... A l'Assemblea hi ha gent que formalment són d'esquerra, amb unes idees d'esquerra, etc, etc. Però la seva actuació en aquest moment, les tàctiques i l'estratègia que han adoptat, és la d'afavorir Convergència.
Però no entren a l'eix
dreta-esquerra.
No entren a l'eix dreta-esquerra. Jo quan almenys sento la senyora Forcadell, ella diu...
Per això són bàsicament de dretes.
La prioritat és l'estat propi, però sense estat propi, per exemple, hi ha molta gent d'esquerres que diu que no hi ha polítiques de benestar social. És a dir, compte, compte amb això.
Jo crec que la voluntat d'aquesta Assemblea Nacional, vaja, a cada pas sempre són declaracions presidencialistes. És a dir, sempre va enfocat tot... El senyor Mas,
tot?
El president Mas, i instem el president, etc. És a dir, quan van arribar al Parlament després de tot el... la trajectòria dificultosa en arribar justament al Parlament el dia de la manifestació per la quantitat de gent que hi havia, el que estava clar és que anaven a dir-li a la presidenta del Parlament que volem veure el president Mas i li volem lliurar la documentació i està molt bé que vostè, senyora de Gisbert, ens rigui i ens abraci i ens petonegi, però nosaltres volem veure el president, i sempre està així, des de perquè jo fins i tot pensava que hi ha alguna resistència per part del Mas que no els vol rebre, que hi ha tanta insistència en que volen veure el president, podrien haver apel·lat directament al Parlament.
I tant, que és que el cap i al fi és la representació del poble de Catalunya. Eh?
Però el Parlament no es pot dissoldre, és a dir, qui ha de dissoldre el Parlament és el partit majoritari, i qui ha de convocar unes eleccions és el president, no és el Parlament.
Però, de fet, el del Parlament és el Mas, està decantat, perquè el Mas, malgrat que va dir que institucionalment no podia anar a la manifestació, es va erigir com a líder espiritual, li va donar totes les benediccions i tal. El Mas és el president de la Generalitat, és qui té la iniciativa institucional. I després, que l'Assemblea Nacional Catalana s'ha entregat amb cos ja en el Mas, és claríssim. És claríssim, vull dir, després de l'entrevista que van tindre amb ell, i a més, quan és que ho capitalitza la imatge de la delegació que va anar a veure a la Gisbert i tal, qui eren les persones que més van sortir allà, pràcticament l'alcalde de Girona i l'alcalde de Vic? I, cuidado, tot va a la mateixa direcció, i un senyor que es porta bé a l'Assemblea Nacional Catalana a Sant Cugat acaba de fer una carta pública que ha enviat, i per tant...
Que la publiquem avui a cugat.cat.
Se'n pot parlar que, després de dir que no és... ni nacionalista, ni tan sols catalanista,
sí, sí.
Després de dir que no és nacionalista ni tan sols catalanista, fot unes lluances extraordinàries del Mas i li diu que el fot a la bicicleta i que la solució passa per ell. Per tant, ara, en el centre, malgrat lui, no sé si malgrat lui que diuen els francesos, el Mas té el desllorigador en aquests moments. I a més té els instruments per marejar la situació. I que abans de donar-li llargues a convocar eleccions. Això és evident.
Diguem, el tema del Mas al centre... per respecte a l'Assemblea Nacional era clar des del primer dia, des que van començar a fer declaracions, el seu objectiu era veure el senyor Mas i, diguem-ne, reunir-se amb ell, donar-li la documentació, insistir, empènyer, etc, etc. Aquest era el seu objectiu des de la primera vegada que van sortir de la premsa i no han deixat d'insistir en aquest tema.
Algun comentari més sobre la situació?
Jo vull parlar del futur.
Vaja, com vulgueu. Què, el futur, què?
Mira, jo ja saps que...
Bola de vidre, ja bola saps... de vidre.
A més, ja, tinc... Si voleu, ens podem jugar algun sopar, que inserti...
No. A més, jo tinc escrit un article que no sé si em publicaran. Bueno, jo ja, no cal que faci aquí allò de...
Pito ni sopito.
No, home, no, allò de... fer federalista, ja sabeu que soc federalista jo, per convicció intel·lectual.
Això m'interessa molt, eh?
Per convicció intel·lectual, per cultura política i per efectes personals, jo soc federalista.
Però federalista amb qui? Amb Espanya o amb la resta del món?
Federalista amb Espanya i amb la resta del món. Perquè fer el cap al futur de Catalunya, passa per Espanya o no, serà federal o no serà, vull dir, això és evident, eh? Vull dir, el federalisme, saps que és una cosa que va de baix a dalt, eh? I es va extenent i hauria de ser d'àmbit mundial un dia o altre. Però bueno, partint d'aquesta base que soc federalista, avui per avui, encara, jo ja he dit abans que abans el panorama aquest que serà el que es dibuixarà a partir de les eleccions de la primavera de l'any que ve, jo prefereixo referèndum ja. És a dir, però referèndum, a més, ho argumentava, molt clar, hi ha dues vies. Una és una via que sabem que serà estroncada, que és demanar una llei de consultes vinculants que implicaria una reforma de la Constitució, l'article 1 i 2, com a mínim, com ens deia l'altre dia el Pere Arroyo, ens recordava que això no serà factible, i una altra és dir, escolti, amb la llei de consultes de Catalunya, això sí, aixoplugant-se en el marc jurídic que representa l'única jurisprudència internacional que hi ha en aquests moments, que és la sentència del Tribunal Superior de Canadà del 20 de juliol del 1998, dir, nosaltres convoquem referèndum. Tres condicions. Un, un debat previ diàfan, transparent, plural, on cadascú s'exposi els pros i els contres d'una Catalunya independent i que entén cadascú per Catalunya independent, perquè aquí no estem parlant tots del mateix. Segon, una pregunta clara, ja no val preguntes a la quebequesa o a l'escocesa.
El federalisme és una favor... pregunta clara o no?
Estafa...
Preguntar pel federalisme és una pregunta clara no, si que... els altres no es volen
parar. No, és que no dic de preguntar pel federalisme. La pregunta clara seria, està vostè a favor que Catalunya es declari estat independent? Com? Claríssima. I tercer, definir una majoria qualificada. Què? Dos terços del cens, per exemple, a favor del sí. Vale? Però ja, quan abans millor. Vale? Ja és qüestió. Jo crec que amb el clima que s'ha creat a partir del dia 11, els que han creat aquest clima, els que s'han posat davant, els que han fet pensar a Catalunya que l'única solució de tots els mals és la independència, que assumeixin responsabilitats i que et convoqui el referèndum ja. Quan abans millor, ja. I aquesta és la meva postura. Vostè vol la independència, doncs convoqui el referèndum ja. I jo des del meu federalisme doncs, diré els meus arguments com vostès diran els seus. Jo, i això ho he escrit, jo estic perquè es convoqui el referèndum ja quan abans millor.
Altres postures?
Però jo tinc una curiositat només. Llavors, el federalisme, ara mateix, amb la pregunta plantejada que deies, què vol dir? Que sí o que no?
No. Jo demano un referèndum i que en el referèndum cadascú es posi la seva opinió.
Sí, però per això que dius, no, jo exposaré les meves opinions des del federalisme. I jo em pregunto, el federalisme què diu que s'ha de votar? Que sí o que no?
El federalisme, des del federalisme, jo exposaré els meus arguments i potser no demano el vot. Potser cadascú ho voti el que vulgui. Jo no tinc per què de condicionar el vot. Jo vull dir, escolti, els meus arguments i com veig el programa és aquest. I a partir d'aquí, cadascú que voti el que vulgui, per què tinc que condicionar el vot jo?
No dic que hagi de condicionar o no, però dic que em
cridava l'atenció. Home, el que és evident és que aquesta és una decisió d'un país prou important com perquè surtin tots els arguments sobre la taula i perquè ningú se'ls amagui. Ara, el fet de demanar sí, no, abstenció, això ja és una qüestió que cadascú adoptarà la postura que cregui.
Sí, el que passa que, primer de tot, quan es parla de federalisme, sempre ens hem de remetre al partit que més n'ha parlat, que és el Partit Socialista, i el Partit Socialista parla de federalisme quan està contra les cordes, quan no sap què dir, com ara el senyor Navarro, que està contra les cordes, se li desfà el partit i aleshores treu el Sant Cristo, que és Espanya serà federalista o no serà, vinga, hombre. I ho diu, diguem-ne, un home que transita sobre un terreny absolutament relliscós. Va, d'acord. Segona, quan es parla de federalisme, de quin model estem parlant?
Bueno, però és que això és aplicat quin, a l'independentisme.
No, però de quin model estem parlant? Un federalisme tipus suís, en què són una colla d'autistes que s'ajunten només de tant en tant per veure què és el que han de fer en qüestions que afecten la sobirania nacional de l'Estat, és una cosa més estil Estats Units, en què d'alguna manera es podria reconduir l'Estat autonomista cap a una federació i seria dissimuladament una extensió del Café para Todos, etc. És a dir, això no queda gens clar. i sempre és un terme que s'invoca en casos d'emergència i que no, no va a parar enlloc.
I que a més el federalisme, és a dir, és molt més senzill separar-se i dir que marxes que no pas del federalisme, que necessites un, que tothom hi estigui d'acord. Això mateix no, del Pere Navarro l'altre dia,
aquí hi ha una trampa,
que tenia el Rubalcaba al costat i ell va dir no sé quantes vegades federalisme i el Rubalcaba al costat, que diu no, no, aquí qualsevol procés ens trobarà, nos encontrarà nosotros de frente. Doncs aquest és el tema, és a dir, trobo que és mil vegades més ingenu un federalisme que no sé qui hi ha, a mi que m'expliquin, que em trobin un sol federalista amb un cert poder o amb una certa presentació de les institucions a Espanya. Jo no en conec cap ni un, i aquí cada vegada Jordi. Veig.
Però a veure, això que dius,
Espanya,
tu, això que dius tu és una trampa. Precisament un dels atractius del projecte independentista és fer creure que no és necessari el pacte, que ho podem decidir nosaltres sols. Això és impensable, i menys en el marc de la Unió Europea. Necessitareu un interlocutor.
A Brussel·les. Perquè
a Brussel·les,
no,
Espanya.
Però pel pacte, per l'aventura, però després no vol dir que hi hagi
de conviure. Tu no pots secessionar d'un estat sense pactar-ho finalment. Clar. Pactar el procediment o pactar el divorci que sigui...
Aleshores, si els catalans volem decidir el nostre futur, sempre dependrà de Madrid. És a dir, no podem prendre la decisió...
Jo no dic que hagi de prendre de Madrid. Podem prendre la decisió aquí, però hauràs de pactar la solució. O sigui, pensar... que aquí votem i ens anem a Europa, que a més no és automàtic entrar a la Unió Europea, com va recordar el propi Jordi Pujol el dia 12 de setembre. Però bueno, pensar que aquí ens separem perquè hem decidit i ja està, no. Haurem de negociar les condicions i haurem de negociar la sortida i Europa ens obligarà a fer-ho. Per tant, no és veritat que l'independentisme depengui d'una posició unilateral. De totes maneres, el que jo demano, no he dit ara anem a discutir federalisme, aquest debat, en un procés d'un referèndum, haurà de sortir. Uns seguiran defensant el federalisme i hauran d'aclarir aquestes ambigüitats que planteja el federalisme, que planteja, i els que defensen l'independentisme hauran d'aclarir les ambigüitats que també planteja la via, perquè no hi ha precedents a Europa. Siguem-ho conscients. A part de Txèquia i Eslovàquia, perquè és una altra història, que portaven 40 anys junts i que es van separar amicalment, sembla que els dos en tenien ganes.
Obligatòriament.
Sembla que els dos en tenien ganes de separar-se i ja van entrar a la Unió Europea com a estats propis. Un estat,
sí, però un que va fer una declaració unilateral, perdona, i després es va negociar,
Vale, però és igual, però...
i l'altre ja li va anar bé i bueno, mira, anem del Brasil.
Bueno, però va dir que era un estat relativament recent i tal. Ara, un estat consolidat, l'altra cosa és que ens hi sentim a gust, no? Però un estat consolidat, model França, Espanya i tal, no hi ha precedents a Europa. Per tant, la incògnita és enorme.
I per què penses que tothom anima el senyor Salmon que faci el salt i que sigui el primer?
Per això, la incògnita és enorme, la incògnita és enorme, i amb tot això el que vull dir, per resumir, és que jo el que demano, precisament, per demano és un referèndum que obligui a posar tot això sobre la taula i discutir-ho ja, i no marejar la perdiu, i no marejar la perdiu, perquè entenc que qui instrumentalitzarà i se'n manifestarà serà una opció política concreta. Abans que això, siguem honestos, anem al referèndum i discutim el tema amb un procés allò interessant i votem.
Tu mena.
Que el federalisme te demani això, no podeu demanar més, tu. Ara els independentistes que es bullin. Jo el que estic demanant és que els independentistes que han generat aquest estat d'opinió, el que han de fer és assumir les seves responsabilitats i mullar-se.
Ha quedat clar, Jordi.
Vale, d'acord. No parlaré més.
Com sempre, no, pots parlar el que vulguis, Domènec.
No, sí, és que realment el del Rubalcaba de l'altre dia va ser una mica, diguéssim, lamentable.
Per situar la gent, és a dir, Pere Navarro parla de federalisme i després Rubalcaba quan parla ni una sola referència, és que vull dir que quedi clar.
Que aquest sí que estic als antípodes
d'Urbà. No, atenció, Jordi Casas no és del PSC, queda clar.
No, tampoc no n'hi ha gaire.
I el del federalisme és el del Rubalcaba ni el del Navarro, sospita.
Però és que, a més, és clar, diguéssim, el divertit és que el Comitè Central del PSOE es diu Comitè Federal.
Perdona, i el PSOE a l'any 76 en el seu programa encara tenia la reivindicació del dret a l'autodeterminació, cuidao.
Sí, però l'any 76.
I la conya marinera de l'Espanya plural en el fons era un eufemisme per no tornar a dir l'Espanya federalista.
Clar.
Perquè, a més, jo crec que de la mateixa manera que la resta d'Espanya es posa amb les ungles davant de la paraula independentisme, i per això Mas parla de plenitud nacional, jo crec que a Espanya també li agafa el iuiu davant del terme federalista. perquè li recorda, diguem-ne, repúbliques i li recorda coses estranyes. Eh?
Bueno, clar, és que jo de l'altra part no dic res, això és per un altre programa.
No, i perquè, a més, diguéssim, a veure, la tradició històrica catalana és una tradició absolutament federal. Vull dir, a veure, els Països Catalans era una federació absolutament, i que després podien fer junts les Corts a Montsó, eh? I es podien trobar els del Regne de Mallorca, els del Regne de València, els del Regne d'Aragó i els del Principat de Catalunya, comtats de Rosselló i Cerdanya, eh? Que no formaven part, diguéssim, estricta de Catalunya. Eh? Doncs, clar, i tota aquesta gent es podia trobar i parlava, etc, etc, però dintre d'un esperit absolutament federal. Per tant, quan aquí es parla de federalisme aquí a Catalunya, estem parlant d'unes arrels molt, molt fondes. Eh?
Sí, però és que quan, jo no trobo exemples de l'estat espanyol de federalisme amb bona voluntat.
Aquest és un altre problema.
Ah, clar, però què hem de fer? Hi han de ser,
cultura,
perquè si no...
Jo t'estic parlant d'una cultura catalana. T'estic parlant que hi ha una cultura catalana que és una cultura, diguéssim, fonamentalment pactista i federalista. I que aquesta és una realitat, i aquesta realitat l'hem de tenir en compte.
Però no entenc què té a veure el model d'organització de la colònia catalana-aragonesa amb el federalisme que pot sortir al segle XXI, no entenc.
Bueno, per exemple, a veure, si hi ha el problema de fer història, un, és una lectura, però un dels arguments que sempre s'ha donat pel contenciós de la guerra de successió i perquè Catalunya es va posar al costat dels Habsburgs era perquè els Habsburgs tenien uns plantejaments o tenien un tarannà més federalistes que els Borbons, eh? Per tant, a veure, no és un tema...
Això no era difícil, eh?
No, era un no. A veure, i que és una part de l'explicació només, però bueno, que no és baladí, o no sé com es diu en català, posar el tema sobre la taula. També cal recordar que el catalanisme històricament ha tingut plantejaments federalistes, i cal, que és una cosa que s'oblida, normal, s'oblida sempre, cal reivindicar que els primers que van plantejar una solució federal amb estats federats i tal van ser el Partit Republicà Federalista, per ser l'any 1780, que a vegades s'oblida que els republicans...
Pim Argall, si aixequés el cap, pobre home, tornaria a veient el panorama dels federalistes, bueno, que hi ha ara.
El Pim Argall va tindre la bona d'allò de morir-se el 1901.
Un any
que es va morir gens, també el Verdaguer, no? Es va morir el 1901 també. Jo crec que va ser
el 2
del Verdaguer, bueno, jo crec que va fer molt bé perquè pobre li agafaria, com a tants li agafaria un infart.
Sí, però tot això de l'estil federalista i de la mentalitat federalista, ara bé, el que em fa molta gràcia des de que es va iniciar una mica públicament el discurs independentista, ha quedat claríssim que no anava de federacions. És a dir, una de les coses que a mi m'ha quedat, diguem-ne, m'he quedat una mica estranyat és veure com Catalunya posa les piles, les illes que s'espavilin, el Rosselló que s'espavili, l'Alguer que s'espavili, els aragonesos que s'espavilin, l'Aran que s'espavilin i els valencians que s'espavilin. I la veritat, des del primer llibre, que era de l'Héctor López Bofill, sobre l'independentisme, passant per la Gavanxo i arribant a qui vulgués, sempre donaven per descomptat que Catalunya se salvava i València, les illes, etc. Això era un llast. I nosaltres anem a les nostres coses.
No, però hi ha una opció política que es fa a les diputacions, que és la CUP, que declara clarament que ells, per ells, la solució és un independentisme d'una federació dels Països Catalans. La qual cosa, doncs, bueno, ja m'hi apunto perquè ja va per allà, que això, tenint en compte l'estructura política de les illes i del País Valencià... si la solució passa per aquí, tenint en compte l'estructura política del País Valencià de Balears, et calentes greques. Parlem clar, vull dir, quina és la situació política del País Valencià?
No cal ni una cosa negra ni una cosa blanca.
No, però dir que...
Ni deixar que això es consideri un llast, ni esperar, diguem-ne, que la situació sigui òptima perquè tothom faci el salt. Em sembla que...
De totes maneres, no...
Amb un hipotètic estat independent de Catalunya, crec jo que no ha de ser igual, diguem-ne, la relació que puguin tenir amb el País Valencià com la relació que puguin tenir, diguem-ne, amb l'estat espanyol. Però, em sembla que la temperatura és diferent. De la mateixa manera que als Estats Units, la relació que té amb Anglaterra no és el mateix que la relació que té amb Alemanya.
Però estàs d'acord, una mica més enllà dels aspectes històrics, lingüístics i culturals, Palats estiguen...
Però no era tan important la història.
Palats... No, més enllà d'aquests temes, que és una realitat que hi ha un rerefons comú als Països Catalans, des del punt de vista polític, estàs amb mi que cal revisar tot això als Països Catalans, però clar, en tenir en compte que hegemonitza políticament les illes i el País Valencià des de fa 25 anys, vaja, no ho sé. Sí. Tot allò que deia el Sant a finals dels 60 o els 70, en fin... Però bé, com dius tu, els independentistes catalans ja no parlen dels Països Catalans perquè ho veuen molt negre, això.
No, jo francament ho trobo una qüestió, dins del que és l'independentisme, ho trobo una qüestió preocupant. Vull dir, ja entenc que hi ha certes prioritats, d'acord, però allà dins, en algun lloc, hauria d'haver-hi aquest esperit d'una manera de catalanofonia, que és el que existeix. Vull dir, el Quebec, en el seu discurs, hi ha la relació amb els altres països de parla francesa.
Sí, sí.
És per ells una prioritat, i tal i que qual, i des d'Austràlia, quan parlen, existeix la seva comunitat cultural i lingüística, que també, no fem bromes, es tradueix, diguem-ne, en unes actuacions prioritàries de tipus econòmic. Vull dir, no, tampoc ens hem d'anar al romanticisme i als nacionalismes, saps?
Algun comentari més? Perquè els volia preguntar sobre l'adeu d'Esperanza Aguirre de la política.
Oh.
Pues adiós con el corazón, que con el alma no puedo. No ho sé. Suposo que si hi ha un rerefons que no és estrictament personal i tal, ja se sabrà, no? De moment ella ho ha presentat com una qüestió d'ordre personal i tal. Bueno, ja es veurà. Si hi ha alguna cosa més, ja es veurà, m'imagino, no? Ja sortiran los mentideros, no?
Home, va dir allò de que presumptament estava curada.
Bueno, clar, una cosa d'aquestes...
Per qual aquest presumptament sonava així com una mica malament, no?
Clar, una cosa d'aquestes sempre està semblant al cor, no?
De fet, ara està a l'espera, ho va dir ella mateixa, d'una revisió rutinària, i ella ha explicat que els motius són personals i de salut, tot i que, des de segons quines capçaleres, diuen que fa un pas enrere a l'espera de quina situació té el Partit Popular d'aquí uns mesos per veure si potser torna a entrar en política. Però vaja...
Això ja... Bueno, tot és possible.
Jo estic segur que ella des del sofà, mirant la tele, estarà allà esperant, ja s'ha carbonitzat el Rajoy, o no?
De fet, li ha imposat el successor a Rajoy, diuen els diaris. Sí, que és una persona que no li agrada gens a Rajoy.
Llàstima que no hi sigui aquí l'Arcadi per informar-nos sobre qui és el pajarito frito que omplirà la cadira de la gran senyora.
Sí, perquè segur que té el currículum més o menys controlat.
Jo la veritat, és una senyora que ho estava rumiant, allò de dir, intenta ser el màxim d'objectiu possible, que no ho sé mai. Hi ha alguna cosa que t'agradi d'aquesta senyora? I només vaig trobar una coseta.
El segon cognom.
No, bueno, amb el tracte que va dispensar el Jaime Gil de Viedma, ella n'hi ha per matar-la, que venia a dir una vegada en un dinar d'aquests d'intel·lectuals que algú la va burxar perquè explicités la seva relació, i va voler dir, jo no tinc cap culpa, diguem-ne, que aquest parent meu fos el Jaime Gil de Viedma. Com volem dir, aquest és l'ovella negra de la família.
Sí, sí, la família te la trobes i no la tries.
Jo l'única cosa positiva és el fet de que aquesta senyora, amb l'ego absolutament blindat que té i la desenvoltura que té, realment ha fet molt, diguem-ne, per la qüestió de les dones en la política. És a dir, és una dona que ha estat en les més altes esferes del poder polític exercint els seus càrrecs, ens pot agradar o no, però des del punt de vista de la dona és una tia que mai s'ha apuntat a cap feminisme de res, ha donat per suposat que ella era tant com qualsevol home, i el fet està en que ella, part del que li passa en aquests moments són allò que diuen en castellà els putxeros, de que ella no és la presidenta d'Espanya, que és el que ella volia. I molta gent parla del fet que és un replegament tàctic per després fer el salt a la Moncloa. Bueno, veurem. Però aquesta senyora és exactament el que ella pensa. I mai de la vida ha dit ni mitja paraula a favor de les dones, perquè dona per suposat que les dones són iguals que els homes i que poden fer absolutament tot.
Maria, per tancar?
No, res, a mi m'agrada molt aquesta dona. Llàstima que no pensi com jo en pràcticament cap aspecte, però sí, i sobretot a Catalunya tinguéssim més polítics de la seva talla, ja no dic intel·lectual, però sí amb la valentia.
Crec que la senyora no sap el que
no.
És.
Sí. Però amb la valentia que té ella, segurament les coses ens anirien molt diferents.
Home, explícita ho era quan parlava.
No, el dèficit i el deute seria més alt, segurament.
Sí, també. Jo però potser ens havíem independitzat fa temps ja.
Jo no vull fer llenya de l'arbre caigut, escolta, tu. M'he de creure els seus arguments i, escolta, que li vagi bé, tu.
Escolti, ja tindrem temps per parlar d'aquests i altres temes. Maria Vila, Jordi Casas, Domènec Miquel i Samabra, moltíssimes gràcies, molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Moment ara per al butlletí i al magazín. How do you do? They really say I love you.